de la guerra. Ja de tornada, evidentment, s'afilia al Partit Republicà i comença a ser important en el partit en temes de seguretat. El 1955 ja el nomenen assessor del Consell Nacional de Seguretat i de la Junta de Coordinació d'Operacions de Seguretat, és a dir, la putasia. El 1955 va ser també director de l'Estudi d'Armes Nuclears i de la Política Exterior del Consell de Relacions Exteriors. Aquell any, creiem que és el 1955, comença una guerra, i si ell estava al Consell Nacional de Seguretat,
hombre,
a la Junta de Coordinació d'Operacions de Seguretat, i també era el director d'Estudis d'Armes Nuclears, i si comença una guerra, pues igual tenia alguna cosa a veure, no? La guerra aquella duraria 20 anys i és la guerra del Vietnam. Pels de l'EGB, la guerra que hi ha a les pel·lícules. De Maix...
Que es van fer moltes pel·lis.
Sí, de Rambo... I tot això.
Platón...
Els de l'ESO no els hi comentem res, perquè l'única guerra que coneixen és dels Avengers contra els Chitauri.
Però ell ja volia entrar en política i decideix recolzar un cavall guanyador. I diu, mira, quin serà? I diu, mira, assessoraré Nelson Rockefeller.
Home, com a nom no està mal.
Està guai, eh?
Un tio que es diu... Bueno, de la família Rockefeller.
Què?
Ja,
fantàstic.
Home, aquí hi ha molla.
Home.
I a més es diu Nelson... Si tu et posen Nelson...
Què passa?
No, sí, no pot ser anat a l'esquerra. Has de ser davant de sempre, eh?
Has de ser. Aleshores, Nelson Rockefeller era, a més, el governador de Nova York i...
Li dona suport perquè sigui president
dels Estats Units. Però primer les primàries del Partit Republicà. I ho va assessorar tan bé,
Era un geni.
Que va perdre les primàries contra Nixon a l'any 60. Però bueno...
Nixon, que tampoc és que fos el tio més intel·ligent del món, eh?
Petit error, pot tenir tothom.
A l'any 64, diu, mira, van fallar la primera, eh? Però no passa res, ho intentem un altre cop.
Amb el mateix, eh?
Amb el Rockefeller. Ho va intentar internar i el New York Times va dir que tenia tantes possibilitats de perdre com d'arruïnar-se. O sigui, era impossible perdre. Que perdés...
Ah, sí, eh? Estava tot preparat perquè fos...
Que s'arruïni Rockefeller.
Però no va passar, ni es va arruïnar...
Per la gent, Rockefeller era un banquer, el més important, no el corp aquell que posava José Luis Moreno.
No, el del Moreno. Però bueno, el del Moreno estava inspirat en el de veritat.
Hi ha por ahí un
execrable.
Toma Moreno. Ni es va arruïnar, ni va guanyar, va perdre. Però aleshores va perdre el 60, el 64, i el 68 va dir, mira, un altre cop ho intentem.
Amb Nelson Rockefeller una altra vegada?
Sí, i va tornar a perdre.
Hòstia, tu.
I a més, com que ja els Kennedys estaven assassinats...
I li havien posat el camp fàcil, eh?
Perquè, sí, clar.
Home, havien matat a John Kennedy i a Robert Kennedy.
Anar buidant.
I a més, Vietnam era un desastre, doncs el candidat Richard Nixon, que després de Johnson, que estava al poder, arriba a ser president.
Mm-hmm.
Segons els periodistes Marvin i Vernon Kalb, Kissinger... De veritat, no s'ho esperava i literalment va plorar de ràbia. Segons Kissinger, Nixon era el més perillós de tots els homes per ser president. I tenia, la veritat és que tenia una mica de raó. Però ja veurem que és una mica com Luis Bundó Figo.
Va.
Lágrimas, llorones, felicite los campeones. Lágrimas, llorones.
Per què? Perquè...
Per tota la història, això, ja.
Heinz Alfred es va posar a contacte amb Richard B. Allen, que era assessor de política exterior de Nixon, per donar-li informació confidencial sobre les converses amb el Vietnam del Nord que havien tingut assessorant el president Lyndon B. Johnson.
Mm-hmm. Clar, és a dir, ell havia muntat la guerra,
sí, sí.
I ara que els altres guanyen les eleccions, diu...
Jo tinc informació, amic.
Republicano, llorones, felicitat a los campeones.
Anava canviant-se ja.
Sí, i aleshores,
una mica.
Què va pensar Nixon? Hòstia, aquest no té escrúpols, és perfecte per mi. I com no tampoc...
El va fitxar?
El va fitxar. Va fitxar. A Henry Figo Kissinger.
Va fer com a Florentino. Després d'insultar-lo, va dir que era la pitjor idea que podia ser president dels Estats Units.
Sí.
El tio va dir, ets tan desgraciat
que vindràs amb mi.
Et necessito.
I el va fer... Necessitem un cabró com tu.
Exacte, i el va fer... Conseller de Seguretat Nacional, que és el conseller amb més poder de la història de la Casa Blanca i a la Casa Blanca.
Sí, clar, evidentment, Kissinger es va entrar, tenia... Bueno, això es diu, però és que és cert, tenia més, manava més ell que els dos presidents amb els que Walsh va treballar, que són Nixon i Gerald Ford. Kissinger es va assegurar el seu lloc i el seu poder estenent els seus tentacles a moltes més àrees de les que li tocaven.
Ah, amigo.
Així, no només... tot passava per Kissinger. Així, en les múltiples crisis de govern que tenia Nixon, en què deien els seus col·laboradors, sempre es salvava Heinz Alfred.
Hombre.
Treure'l del govern podia provocar el caos. Sabia tantes coses.
Clar, clar, clar.
Havia col·locat a tanta gent que era impossible. Gerald Ford, que és el que va succeir a Nixon, el va mantenir al càrrec i va seguir tenint el mateix o més poder i influència, fins i tot després de que deixés el govern. Perquè, clar, és que sucedia tot. O sigui, el jefe de fontaneria, allò que diuen allò, los fontaneros de la casa...
Era aquest.
Era aquest. Però anem a buscar les destrosses de Kissinger. A veure, avui a Twitter ens deien allò de... Si en Samarang va fer dos capítols, amb aquest 5 o 6. No, intentarem resumir-ho en un. I les dividirem per continents. Comencem.
Te recuerdo, Amanda.
Hombre.
La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Òbviament, comencem per Amèrica, Amèrica Llatina. I això que sona és Víctor Jara, que ja sabeu, els més joves potser no. És un cantautor xilè que va ser torturat i assassinat pocs dies després del cop d'estat de Pinochet i en conseqüència de l'assassinat de Salvador Allende. I comencem en Xile, perquè Xile és un país molt important. Kissinger volia, per tots els mitjans, que Allende no guanyés les eleccions a Xile. Per entendre la magnitud de la seva obsessió, anys després el Senat nord-americà, a una investigació, va descobrir que els Estats Units van gastar més calés intentant que Allende no guanyés les eleccions del que va gastar Johnson en la seva campanya presidencial.
Hosti, que bèstia. Que bèstia.
Hi havia una campanya bestial, sobretot el diari Mercurio, que és el diari més important d'allà, i que hi havia una mena de romperan Espanya.
Van a romper Xile.
Van a romper Xile, però més heavy. El
comunista... Xile és més fàcil de trencar, perquè és més...
Sí, és primet.
Però deien coses com que esclavitzarien els nens i els subdoctrinarien a Rússia...
Això
s'ha disfunicat
a la premsa, Això que parlava ara amb el Genís de...
Sí, sí, de la...
I que dic una cosa. Els diaris també publiquen mentides.
Sí.
El diari Mercurio deia, si gana Allende las elecciones, los niños chilenos serán esclavizados y serán enviados a la URSS y tratados como esclavos en la Unión Soviética. I això sortia publicat.
I això era promocionat.
Home, clar, això era la pasta que els donava Kissinger, que havia comprat el diari.
I era una campanya, és molt típic, una campanya de la por. Nos vamos a convertir en Venezuela, etc. La visió que tenia Kissinger de la democràcia, la veritat, s'ha de dir, era una mica limitada. Va dir... No ens podem quedar de braços creuats i deixar que un país es torni comunista.
Ah, com se va volver comunista?
A causa de la irresponsabilitat de la seva pròpia gent.
Vol dir per la gent que va votar.
La gent que vota.
Va, per favor.
Però si estàs votant a la ETA. Ai, no, sí, collo, no a la ETA, comunistes. Vull dir. Sí, sí. Això us sona el discurs.
Home, una mica.
Això també opinen el mateix els experts, com el professor d'Història Rolando Álvarez, que diu, en termes geopolítics, Kissinger considerava que l'ascens al poder d'una coalició d'esquerra per mitjans democràtics era molt més perillós que l'exemple de Cuba.
Mira.
Perquè es podria replicar a països occidentals amb partits comunistes poderosos en termes d'influència electoral.
Que almenys a Cuba hi havia hagut una revolta militar.
Havien arribat per les armes.
Ara, però aquí, és que votant,
És que la gent ha decidit ser d'esquerra.
Molt fort, això.
Estan rompiendo Chile.
Estan rompiendo. La clau és democràcia...
Todos a la plaza Colón.
Democràcia, però només si guanyen les veus.
Home, això és un clàssic.
La campanya de desinformació. Aleshores, de desinformació, ara li diuen fake news. Els mitjans va crispar la societat fins a límits inèdits fins a aquell moment a Xile. I es van crear desordres i vagues. O sigui, realment van aconseguir el seu objectiu, que era el de...
L'atenció.
L'atenció de la gent, no? Salvador Allende, tot i això, va guanyar les eleccions. Segons explica Christopher Hitchens, al seu llibre que hem fusellat directament en aquest execrable, que es diu Judici a Henry Kissinger, el nostre home volia frenar a Allende com fos. I ho va aconseguir. N'hi havia alguns que volien... Aleshores, aquí, quan ell diu, es reuneix amb els altres manipuladors dels Estats Units, diu, hi ha que frenar Allende que guanyen les eleccions. I hi ha una sèrie de gent que asseguren que volen la línia Toba. Segons l'ambaixador de Xile, la línia Toba, us explicarem el que era fer tot el que estigui al nostre abast per condemnar a Xile i els xilens a la pobresa.
Això és la línia Toba.
Això és la Toba, És a dir, ofegar l'economia perquè el govern esdevingués insostenible i la gent es revoltés. Una mena... A veure si us sona això. Vamos a destrozarles el sistema sanitario y nos cargamos las rodalías. Una mica això. Vale. Les notes de Richard Helms, que aleshores era el director de la CIA amb Kissinger, una altra gran persona, diuen... Richard Helms, el director de la CIA, era partidari de la línia Toba, que és aquesta de els anem a fer pobres i que es morin
de gana. Que es morin de gana.
Sense preocupació pels riscos, deia, sense participació a l'ambaixada, 10 milions de dòlars o més, si cal, fer patir l'economia. Ara anem a explicar el que era la línia dura.
Aquesta era la tova.
Aquesta, fins aquí, o sigui, que es morissin de gana.
Sí, sí.
Que
la gent desmuntar l'economia.
I la inflació i tal. Això era la línia tova. Mm-hmm. Ara anem a la línia dura, que és la que li agradava a Heinz Alfred Kissinger.
Quan sentia, suposo, que li deien anem a afectar l'economia, deia, vinga, va, mamarratxos.
No, no.
Vinga.
Ell, la línia dura, era un cop d'estat.
Hombre, hombre.
Un de debò, no el que ara s'anomena cop d'estat.
Sí,
no,
que ara és
un,
tot cop d'estat.
Un de debò.
Sí, sí. Sí, sí. El problema amb el cop militar, perquè ell volia un cop d'estat militar,
és que hi havia... No, no serà un cop militar dels països del Circus Reluy.
És que hi havia poques ganes de l'exèrcit de ficar-se en aquest embolic. Hi havia els comandaments que eren encara lleials al president, etc. Aleshores, hi havia un que, era, que manava molt, que era el general René Schneider.
Schneider!
Snyder, que també era...
Kissinger, encarregar-se Snyder.
Era... Aquest era el, un dels grans general, defensors de Allende o de, vaja, del,
no, no, no era,
del govern, en tot cas, de mantenir la legalitat.
Era lleial al país.
El país.
Era xilè i era lleial al país.
De fet, no, no estava molt d'acord amb Allende i no li agradava, però era d'aquesta gent que ho veia i ja està. Aleshores, però està, sobretot estava en contra de, d'un cop, perquè sabia que això tindria moltes, moltes baixes civils, etc. Així que, què va pensar Kissinger? Hem de treure aquest tio del poder.
Sí, que això s'ha parlat poc, perquè sempre es parla de l'assassinat d'Allende i no sí. del de Schneider.
Sí, clar, sí. Com que era militar. I a Heinz se li acut una idea totalment desgavellada. Segrestar el general i dir que l'havia segrestat un grup d'extrema esquerra.
Hombre.
Ja està. El mateix Helms, el de la CIA, li va dir que aquesta idea no era bona i que no era optimista amb el resultat.
Sí, igual no era la millor.
Reunió a Langley, CIA, sí, sí. CIA ja, i li diu, Richard,
jo no ho faria.
Henry, jo crec que...
Jo no ho faria.
Jo no lo veo bien. Que sí, tio, que lo secuestramos i diem que ha sigut sí, sí. l'extrema esquerra i si li dispara la vida al quadres diem que han sigut els de l'extrema esquerra catalana.
I ja està.
Tot i així, es van enviar 50.000 dòlars en efectiu perquè ho fes, que al final serien dos tarats, i es van enviar armes.
Sí, i aquí arriba un malaltès. És que tot és... Sí, aquest geni de la política exterior, que Hillary Clinton... Mm-hmm. Hillary Clinton reconeix que és el meu mestre,
ui, ui.
Va cagar-la molt. Veient que havien encarregat els segrets dels Pepe Botera i Otilio...
De Xile.
La caguen. Sí, i Kissinger decideix apagar entre cometes, l'operació.
Abans que es produeixi, se n'adona sí. que, ui, tenia raó.
Li hem enviat 50.000 dòlars.
A dos tarats.
A dos tarats i apaga l'operació. I li diuen a aquests dos tios, tranquils, tranquils, arribarà el moment de fer-ho i continueu tenint el nostre suport. Aquests dos pàjaros no entenen el matís de la qüestió i intenten segrestar a Schneider igualment. I acaben... I els segrets no surt massa bé.
Ai.
Se'l carreguen.
Perquè Schneider porta una pistola i quan troba la pistola clar. L'han de disparar i el maten.
No, clar.
Tenim en compte, no estàs segrestant a la Yayanita.
A un senyor del carrer.
Estàs segrestant a un general de l'exèrcit
sí,
xilè.
Sí, un dels més importants.
Que porta pistola.
Hombre, clar que porta pistola.
Aleshores, això, la cosa, diguem-ne, es va complicar i el maten. La CIA fa una acció, destrueix les armes, recupera els diners i... Els diners es va servir per subornar i comprar el silenci de tots aquells que sabien d'aquesta xusca operació. Però el pla funciona i aleshores, com mor Schneider i culpen a l'extrema esquerra, hi ha una revolta al país que encapçala el general Pinochet i comença i segueix donant suport als militars Kissinger i l'11 de setembre, com és sabut, de l'any 73 hi ha un cop d'estat i Pinochet aconsegueix el poder.
Però aquí no s'acaba la cosa. Els papers que es desclassifiquen molt després demostren que Kissinger sabia perfectament de les atrocitats del règim.
Totes les tortures i
tot ho sabia. No li importa una merda. Fins i tot avisa Pinochet que ha de queixar-se en públic de les violacions de drets humans en un discurs que feia l'Organització d'Estats Americans
sí.
i li diu que els seus comentaris no els havia no s'havia d'aprendre seriosament.
Hòstia, li diu ell, jo ho diré, però tu no facis cas.
Que no és veritat,
Jo ja sé que estàs torturant a milions de persones. Jo aniré a la ONU, a l'Organització.
A dir que és terrible, això.
Que això no es pot... No se puede permitir, sí, sí. i no. tal, no sé què. I,
però, tranquil.
Però ja et dic jo...
Continua.
Que segueix. Tu ja, sigues
tira, dando tira, la tira, 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 tira.
Com allà es grava tot, hi ha una frase que diu jo no puc no dir res, però no és cert. Vostè és una víctima dels esquerrans.
Hosti, que bèstia.
Òbviament, això quan Kissinger escriu les seves memòries, d'això no parla.
Home, diu, no,
jo li vaig parlar d'ell. Diu una cosa que és veritat, diu, vaig parlar amb Pinochet de drets humans, la qual cosa era certa,
sí,
però per dir-li...
De com es podien follar els drets humans.
Sí, sí.
Però, això és parlar de drets humans.
Però a sobre Xile...
Això no ho va fer gratis.
li va cobrar a Xile tot aquest, perquè li va Xile va comprar uns destructors i molt armament que està totalment obsolet i que ja Estats Units no podia fer servir, li van vendre a Xile, pues una de salles allà de, i per milions de dòlars, o sigui, vull dir, el primer genocidi a sobre el cobra als Estats Units.
Sí, sí. I aleshores va veure que això de Xile li havia sortit bé, sí, bé per ell, no, sí, òbviament sí, per la humanitat, i aleshores diu, i si ho he fet en Xile, per què no ho faig amb tots els països d'Amèrica?
A tope.
Ja està. I comença a muntar el que es diu l'operació Còndor. Consistia en fer el mateix que havia fet a Xile i recolzar i col·laborar amb tots els militars fachos de les dictadures llatinoamericanes amb terrorisme d'estat i repressió per no sigui que la gent votés a les esquerres.
Clar, clar.
Va recolzar a Videla, Argentina. Evidentment, ell va ser com a ell, la cosa aquesta graciosa era que li agradava molt el futbol, no sé què, i era soci del puto Bayern de Múnich. Aleshores, aquest tio va estar a tots els partits al costat de Videla en el Mundial 78. I altres dictadures també, la de Brasil o la de l'Uruguai. Tot valia. La CIA segrestava, matava i torturava, i el que fes falta perquè les coses continuessin així, ajudant els estats titelles que havia posat Kissinger a tota Sud-amèrica, sense democràcia. El balanç de tot això són milers i milers de morts i desapareguts. Desapareguts, que també estan morts, que és un eufemisme per dir que també es van assassinar.
Sí, sí, igual.
Per acabar amb Amèrica Llatina. Reagan, ja estem amb Reagan, eh? Aquest tio va començar amb el govern dels Kennedy i va arribar a Reagan. Va pensar que Kissinger era el millor diplomàtic per arreglar les diferències amb el règim sandinista d'Ortega, no Amancio. No, tinguem... Que no, sandinista, tampoc. I va anar molt bé. En anar-se'n, Kissinger va dir: no ens obliguin a escollir entre pau i democràcia.
Quina frase, eh?
No ens obliguin a escollir...
Escollir entre...
pau i democràcia.
Oh, oh.
És a dir, no me provoque paio. I Ortega va dir: els Estats Units ens han declarat la guerra. Sí, home, com a diplomàtic no tenia preu.
També és una mica patillera, perquè totalment. Si abans hem posat una cançó del Tirol, que és Àustria, sí, perquè era alemany, això és perquè parlem d'Àsia, però Hawaii pertany a la Polinèsia, que és Oceania, i a més un estat americà. Però bueno, però i Bombay què?
Bueno, Bombay, ok. Bueno,
sí, vale. Perquè Bombay també va aprofitar...
Sí.
Home, la guerra paquistanesa-hindú...
Va ficar-hi la mà, també.
No, la va provocar, eh?
Directament, eh?
És que no tindríem temps. Estem resumint molt, eh?
Molt. En aquest context de la Guerra Freda, eh, i la Guerra de Vietnam, Kissinger decideix una decisió així molt innocent, que és un bombardeig massiu de Camboya i Laos, que eren neutrals fins a aquell moment. És veritat que les fronteres eren permeables i el Vietcong creuava aquestes fronteres, però va decidir que, mira...
Us sona Cisjordània?
Uix.
Pues mira, més o menys el mateix. O sea, en teoria és un país neutral, però va dir: vamos a cagarlo a bombes, perquè els terroristes venen d'allà.
Ah, clar, clar.
Un informe del Pentàgon va confirmar que el Consell de Seguretat Nacional de Kissinger va aprovar 3.875 bombardejos. Són tones i tones d'explosius. Així com els mètodes per impedir que els diaris coneguessin els fets. Això està posat així, eh? S'ha d'impedir que els mitjans de comunicació coneguin els fets, per obligar Hanoi a tornar a la taula de negociació. Això és una taula de negociació. Si no, mira, et mato no sé quants milers de persones...
Sí, o fas la pau, o 3.875 bombardejos.
Sí, sí, sí.
Kissinger li diu a Nixon, per escrit: li aposto que tindré més avions allà en un dia que els que va tenir Johnson en un mes. Cada avió porta 10 cops més bombes que un avió de la Segona Guerra Mundial. Sí. Van morir 150.000 civils. A més, va omplir el país de mines i d'artefactes que no van explotar. Sí. I des dels anys 80 han mort de més de 60.000 persones per les mines.
Aquelles que va posar ell en el...
Encara aquest any segueix morint gent allà,
encara, sí?
24 persones de mines o artefactes no detonats nord-americans a Camboya.
Això, a més, ella d'això... Hi ha un article avui al País d'Antonio Muñoz Molina,
sí,
que ella explica que ell feia bromes sobre això, perquè els seus amics deien: no, és que Kissinger té molt sentit de l'humor. Ell es veu que quan anava a una festa i el presentaven, i deia als comensals: què, vostè també pensa que jo sóc un criminal de guerra? Doncs sí, desgraciat, ets un criminal de guerra. Bueno, a més, això, aquests bombardejos, que va propiciar? Va empitjorar molt la situació, perquè va propiciar l'arribada dels Khmers Rojos, el poder que va ser una època encara de més repressió. Però no acaba aquí. Kissinger va recolzar Suharto. Suharto, que també el va fer Suharto de Vino, als arxius especificats
dolentíssim, això.
Del National Security Archive, revelen l'aprovació de Kissinger donada al general Suharto només hores abans que les tropes indonèsies llancessin una incursió per l'ocupació de Timor Oriental, de la que ja vam parlar, que va costar entre 100.000 i 200.000 vides de civils a Timor. També a Àsia, Kissinger, per acabar amb Àsia, també a Àsia, Kissinger no només va recolzar, com dèiem abans, el Hawaii-Bombay, Pakistan en la seva guerra contra la Índia, va insultar les seves comunicacions internes a Indira Gandhi i la població índia la va anomenar raça inferior. Oh. Acabem amb Àsia. Ara, canviem de continent.
Bomba! Això és part del final. Vale.
Sensual.
Ara, Àfrica. No, perquè pensava que era per la bomba, però no, per King Africa.
King Africa,
no?
Que és argentí.
Sí.
Que viu a Valladolid.
Tot lligat.
I que viu a Valladolid.
Tot lligat.
I és del Barça.
Bueno, Cuba, ara Cuba, que ja té Amèrica, per si algú no sap on és, va decidir intervenir a Angola, a la guerra d'Angola.
Mm-hmm.
I a Kissinger mai l'havia interessat a Àfrica, mai. Però això de Cuba el va molestar moltíssim. Diu, home,
si va a Cuba, alguna cosa.
Una cosa que no va aconseguir Kissinger és carregar-se Fidel Castro.
Ah, bueno, mira, que ho va intentar.
Joder, si ho va intentar. Ja han documentat, em sembla que 75 intents d'assassinat a Fidel Castro.
Va dir que no podia ser que un país del Carib així de petit, a 90 mil Estats Units, entrés amb la Guerra Freda i Angola, i que això era indurable. Aleshores, va programar, havia decidit bombardejar l'Havana. Però va tenir la sort, Cuba va tenir la sort, de que afortunadament els republicans van perdre les eleccions i va arribar Carter i això no es va fer, però això estava decidit.
Kissinger va caure del...
Va caure perquè ja l'acudit. Carter li va dir tu ja no.
Hi ha l'acudit aquest que expliquen els cubans,
sí,
que diuen que els avions nord-americans enviats per Kissinger per bombardejar l'Havana van sobrevolar l'Havana, van veure com està l'Havana i van dir, ja l'han bombardejat.
De lo malament que havia quedat.
Kissinger va recolzar, parlant d'Angola, la invasió d'Angola per part de Sud-àfrica, però va sortir malament. Va recursar el Front Nacional de Liberació d'Angola i va sortir derrotat. Va visitar Sud-àfrica en els pitjors anys de l'apartheid, era el primer secretari d'Estat que visitava Sud-àfrica.
Sí, i va trencar el
bloqueig mundial que hi havia al voltant
va
de Sud-àfrica.
Va legitimar l'apartheid.
Un alt funcionari nord-americà, que com no hi ha negres, imagina't que era per als Estats Units, que el seu secretari d'Estat visités
trenqués el bloqueig.
Va ser un èxit per l'apartheid. Va finançar i va recolzar el Marroc en la marxa verda per conquerir el Sàhara espanyol.
Ojo, que ja també era amic de Franco. I aquí
traient el seu amic Franco, però ja s'estava morint.
Li era igual, ja estava al cap al final.
Mentre me mantenguen les bases aquí en tot Espanya, tranquil.
Acabant amb Àfrica, és molt famosa una reunió que va tenir amb 12 dirigents blancs per solucionar el problema de Rhodèsia, que volien que si hi havia eleccions, si no hi havia eleccions i tal, i per trencar el gel, t'ho imagina't, 12 dirigents blancs d'Àfrica, va començar la reunió fent acudits racistes.
Hòstia.
Perquè tots, que veiem que no som col·legues,
Uf. Bueno, estaria molta estona, però el Toni García Ramon està aquí donant cops a la porta.
Sí, ja comença.
Però hi ha molts més països, moltes més intervencions immorals a tots els continents, menys a l'Antàrtida, això s'ha de dir que tinguem.
Allà no el va tocar.
Però només parlarem d'una mica de la seva versió, que una petita referència que toca al futbol i a l'esport.
A veure.
El Mundial d'Argentina ja vam dir que ell va recolzar Videla i va aconseguir que fos el Mundial d'Argentina una mena de reivindicació
de cara, no?
Quan Argentina jugava els seus partits i a pocs metres a l'escola superior de militar de l'armada es seguia torturant a la gent. Recordeu un partit d'Argentina, del Mundial d'Argentina, que Argentina per passar de fase havia de guanyar de més de 4 gols al Perú i va perdre 6-0. Perú era una gran selecció aleshores.
Uh-huh.
I Argentina anava més o menys així, vale. Perú va perdre per 6 gols, tenia que perdre per 4, després de saber que Argentina, amb la suposada intermediació de Kissinger, va comprar 35.000 tones de cereal al Perú. També va ser íntim amic, òbviament eren íntims amics, de Joao Belange, amics anticomunistes, sobretot, i Kissinger el va ajudar molt perquè fos president. La seva amistat es va trencar quan, segons Avalanche, Kissinger va manipular el partit de Brasil contra Holanda del Mundial 74. A veure, si Avalanche deia que l'havia arreglat, que ell sabia, té pinta de que sabia veritat, perquè si havia un especialista en arreglar el partit,
hombre,
és Avalanche. També va venir a Espanya al Mundial 82 amb l'única intenció de que el següent Mundial no es fes a Colòmbia, com està, com semblava que es faria, sinó que es fes a Estats Units, però va acabar fent-se a Mèxic. Això es va arreglar amb un sopar en el Club 31 a mida al 31, el Club 31 de Madrid, que era un club on va anar moltíssima gent. Després van anar, va estar a Barcelona perquè va venir aquí a veure les semifinals entre Itàlia i Polònia,
sí.
Va dinar amb Narcís Serra al Palauet del Beni,
ah,
i va anar a veure a Jordi Pujol a la Palau de la Generalitat, que Jordi Pujol li va fotre un rotllo sobre la... sobre Catalunya, és que tal, li va regalar un llibre de Dalí, li va donar, sí, li va regalar un llibre de Miquel Roca.
Sí.
Imagina't, Pujol regalant un llibre de Miquel Roca, no estaven bé en aquella època.
I després
Pujol va descobrir, segons ho explicaven ahir en un article molt interessant a La Vanguardia, que Kissinger no havia vingut a veure-la amb ell. Kissinger havia anat perquè volia anar a Madrid a organitzar el Mundial.
Ah.
I que a les seves memòries Jordi Pujol omet que es va trobar amb Henry Kissinger.
Ah, no, no ho posa.
No ho posa. Això surt ahir en un article molt interessant a La Vanguardia.
Va tenir molts més punts foscos, empresarials, de venda d'armes, privatització d'empreses soviètiques. De fet, quan va, després de l'11S, George Bush el vol contractar per assessorar-lo, etc., però aleshores ha de... El Congrés dels Estats Units li demana, per veure que no hi ha problemes d'interessos, li demana una relació dels seus clients i dels seus interessos, i diu que millor no accepta la tasca perquè no,
ja
no pot. Sí, sí. Alguns estudis li atribueixen més d'un milió de morts en total.
Uf.
I com deia Chomsky, Noam Chomsky, Henry Kissinger seria, sens dubte, jutjat pel seu paper en els atacs si el món es regís per la justícia i no per la força.
Doncs no ho va semblar l'altre dia.
No. Premi Nobel de la Pau.
Sí, senyor.
Aquest absolut desgraciat.
Henry Kissinger.
Gràcies, Kissinger. 100 anys, però al final t'hem pogut pentinar.
Al final sí. Portàveu dies, amb aquest.
No, portàveu anys. Jo cada any, mira, Kissinger.
A veure, encara hi és. Aquesta
expressió de no hay mal que 100 años dure. Pues sí,
hay mal que 100 años dure.
Avui Henry Kissinger als Il·lustres Exacrables. Malcom Otero, Santi Jiménez, que vagi bé, eh?
A vosaltres.
No us enfadeu tant, eh?
Sí, tu, bueno. Ens han contat el ressupor d'Hispània, eh?
On anirem avui?
Ara tornem.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
RAC 1.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 5 al 10 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Passeja pel centre històric ple de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Mercat de Nadal de Caldes de Montbui. Del 5 al 10 de desembre.
Caldes de Montbui. El poble que vull.
Viu el natalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament i del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Arriba a Barcelona el circ històric Reluí de Rosa Reluí.
Des de l'1 de desembre descobreix els orígens del circ amb Kirko, dins la carpa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona, històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea! A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar i a més el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Aquest diumenge tenen obert Servei Estació al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. El lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
RAC1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh, una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau, un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete, vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Oh, loco! Por posillo! Se me ha caído un diente, mira!
Buenas noches al RAC1!
Arbi, cambio!
RAC1, tots som un. A RAC1. Els dissabtes i diumenges de 7 a 2, Via Lliure.
I una altra cosa... Pedro, quants anys portes seguits dominant els matins dels caps de setmana?
No, no respondré cap pregunta, de moment.
Són molts anys, ja.
Ja molt, és molt temps.
Poca, molts no? Anys feia una cosa que no ha canviat.
Poca, eh?
Que és el nostre sou. El nostre sou no s'ha mogut.
Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
A mi m'hauria agradat molt Bundó a xassis.
Bundó a xassis?
Mira, enmig de la pista donant-ho tot.
Amb Xavi Bundó.
M'està rebentant les orelles, eh, Jake? Fes el favor, eh? Ai, sí. Un minut per damunt de 11:45.
Benvinguts a Xassis.
Mira, que tens el micro apagat.
Hola, sí, sí.
Hola, Òscar.
Dir, benvinguts a Xassis. Avui tenim a Xavi Bundó, DJ Penya. No. Xavi, comença a punxar.
Calma.
Xavi, estàs punxant house? Xavi, t'agrada el house?
Prou. Prou.
Prou
la música, ja.
Hola,
Blai, eh?
Bon dia, Xavi.
Però podem parlar de cine o no podem parlar de cine?
Un moment.
Que...
És que estava escoltant abans.
Ai.
Quan hem vingut als Exacrables, sí. A dir-te que allò d'Hispània i tal...
Hi ha polèmica.
I tu has dit, que em sembla... No, és que hi ha dos parts aquí, perquè tinc informació de primera mà. La primera és que has dit...
No vull amenaces, eh?
No t'estic amenaçant.
Estàs fent un servei un to d'amenaça que no m'està agradant gens ni mica, eh?
No estic amenaçant encara.
De fet, sempre parla així, eh? No et pensis. És veritat.
Aquest to d'amenaçant. Jo només, el primer que volia dir és que els has dit aquesta gent com a excusa, has usat, que no éreu a Mataró, has dit.
Ells no van a Mataró.
I he pensat en una persona que si... que estava a Mataró, amb tu. Que li vas dir, tens el taxi a la porta, ja podies anar marxant.
No!
Que em va fer... No, perquè m'estranyava, i que raro aquest tio, em posi un taxi i em faci marxar d'aquesta manera. Són les 12, Toni, hauries d'anar marxant. I després veig que has penjat un Instagram, que diria José María García, el Instagram que has penjat que esteu a l'Hispània.
No, però...
No.
Però és veure,
que no, em sembla fortíssim. Tant que ahir Broc i jo vam agafar un taxi i vam anar fins a Hispània,
sí,
per preguntar a veure què havia passat.
Mm-hmm. Vam interrogar.
Ens han demanat...
Per què vau preguntar? Que vam menjar o què?
Confidencialitat, no. Què havia passat?
Què havia passat de què?
Bueno, com
que vam anar,
com
que vam anar a Hispània a celebrar les audiències.
Jo temia que hi havia alguna coseta estranya, coneixenta, sabent que ets a la Verge del Puny, etc, que tu no vas a un restaurant així com així, i efectivament m'han dit que, sisplau, que no digui noms i tal, però que es veu que vas arribar allà i vas dir, una taula per líders dels matins del cap de setmana. Ja van dir, però no hi ha taula, vas dir, pel líder dels caps de setmana. I et van posar una taula.
La van haver de treure del magatzem, la taula.
Diuen aquesta gent, no diré noms, que vas estar allà.
No.
Cada dos o tres minuts t'aixecaves i deies un brindis al menjador pel líder dels matins. I es veu que un senyor no se'n va donar, un senyor gran, no ens escoltava i vas anar cap a la taula i vas dir, que ets el suplement o què tu? Amb una aquesta copa! I després que vas agafar, m'han dit, que vas agafar i vas dir, vull música! Sí. i vas agafar i vas obligar Clara Molins a tocar-te els dos discos de Rombo sencers.
No.
I al final m'han dit que el pitjor de tot és que quan et van portar el conte vas dir: "No, home, no, aquí fa falta una ballaruca." Que jo vaig saber que tot això era veritat perquè ballaruca és una expressió que només podries fer servir tu. Ja sabeu que vas aixecar i en tot l'equip vas dir: "Venga, la conga, ta, 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 ta." I diu, ja se'm era sortir per la porta el motor del cotxe i no han tornat.
Jo, de fet, ens volíem fer pagar nosaltres el compte que no vas pagar tu,
Xavi. Vas dir, vosaltres sou de la ràdio, no sé què.
Hem de fer alguna cosa aquí, Xavi. Sí, sí.
Jo crec que...
Diu, el tio feia amb la boca, ta, 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 i aixecaven el braç dret a l'esquerra.
La imatge és el cambrer perseguint-vos amb la conta a la mà i vosaltres amb una conga fent un sprint per la...
Jo només vull dir que em sembla molt greu per la pobra gent de la Hispània, que són estupendos, sí. Tota aquesta quantitat de mentides que esteu deixant.
No han volgut, m'han dit, és que no saps el que va ser.
La font és fiable.
No saps el que va ser aquest, que al final tothom estava acollonit al menjador i tu aixecant-te amb una ampolla de xampany d'arruïnar-li el líder! Líder!
Per cert,
que vas fer portar un pastís que m'han dit, no, per això s'ha encarregat. Pastís! Amb els oients! El nombre d'oients al pastís!
Xavi, també ens han dit que quan paguis el compte deixis propina, que l'última vegada que vas anar vas deixar 5 cèntims de propina. Tampoc és que sigui...
A veure,
has tirat una mica.
Jo defensaré fins al final la bona gent de la Hispània,
sí,
que ens van tractar meravellosament bé, que no hi va haver cap dels problemes que esteu...
Sí, però la conga per fer el simpa va existir.
No, sí, sí. I l'avi aquest, l'avi que la vas acusar d'escoltar el suplement, que seu que el tio va haver de venir a buscar una ambulància, perquè pobres els nervis que va passar.
Tot és mentida.
Avi, aixequi la copa!
Tot és mentida, i la realitat, sabeu quina és? Que, efectivament, l'equip del programa volia celebrar els resultats de l'audiència i Toni García va exigir: a veure com torno cap a casa, des de Mataró.
Sí.
Ell, que és de Mataró, eh?
Sí, sí, sí.
Va exigir,
sí,
que li posessin algun tipus de transport, va demanar una limusina, i només vam tenir l'opció de portar un taxi.
I segur que te la va demanar de color rosa, no?
Lo pitjor... Perquè és el que fa habitualment. O sigui, quan acaba la secció, tio,
sí, sí,
no diu res a ningú, fot el camp, i aquí us quedeu, fa una botifarra i se'n va.
Lo pitjor de tot, però, que t'ho vam comentar l'altre dia, és primer que aquest tio que sempre t'acusa de carpentisme,
cert,
és el geni
del carpentisme. És el carpenta
número 1. Veritat,
perquè abans de l'Hispània, jo vull recordar que això del celler de Can Roca, la cosa aquesta polèmica,
també, sí,
que això ho va començar ell, que la gent no recorda.
No,
que quan Joan Roca va estar aquí i va dir, home... No. Xavi, tu estàs moltes vegades a casa i tu vas dir, jo no hi he anat mai al celler.
Sí, bueno,
s'ho va fer venir, s'ho va fer venir bé, però, i a l'Hispània igual. Hispàniques! Poseu-me una tauleta,
però,
no, que sóc el líder!
És increïble, de veritat, eh? Quina Xavi, vergonya...
Em coneixeu o no?
Quina vergonya que estic passant de les mentides que
terrible,
pot arribar a llançar aquest tabla. 11:37, mira, no puc comptar més, vaig a la publicitat, i ara de seguida fem pantalles, o no?
Que tenim un regalet avui.
Ah, teniu un regalet?
Tenim un regalet.
I és raro venint de tu.
Tenim...
No et falta raó, eh, Xavi? No et falta raó aquí, eh?
Tu calla, farsant. Dos llibres, sí, de Dejar el mundo atrás, que és la pel·lícula aquesta de Netflix de Julia Roberts, adapta aquest llibre del Ruben Alam, que és magnífic.
Ara en parlem.
Sí, de tota manera, vull dir que els llibres tenen un problema, que estan signats per Xavi Bundó,
no,
que ha posat "Soc el vostre líder", sí, i ha signat. Ens ha dit abans a Blai i a mi,
sí,
és més valuós si el signo.
No.
Ho dic perquè està signat, si voleu arrencar la pàgina, vosaltres mateixos, però que està signat.
Una cosa insuportable, realment. 11:37
minuts. Líder!
Un moment, eh? Ara els consells, consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
La gran influència de la gastronomia italiana ens ha portat una llarga llista de varietats de pasta de les quals podem gaudir avui dia. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de diferents tipus de pasta i com elaborar-les. Núria, en primer lloc, en què es diferencia la pasta seca de la pasta fresca?
Les diferències més destacables són l'elaboració i forma de conservació i com cuinar-les. En el procés d'elaboració, en el que s'utilitza aigua, farina, sèmola de blat i ou, inicialment s'obté pasta fresca. Per allargar el procés de conservació, la pasta fresca se sotmet a un procés de deshidratació amb calor, amb forns, al sol o en deshidratadors elèctrics, amb el que s'aconsegueix la pasta seca. La pasta fresca té una data de caducitat curta i s'ha de conservar a la nevera, mentre que la pasta seca dura molt més i pot guardar-se en el rebost fresc i sec. I finalment, el temps de cocció en la pasta fresca és menor que en la pasta seca.
I quins són els consells bàsics per coure la pasta?
El primer de tot, el foc. L'aigua ha d'estar bullint abans d'afegir la pasta a la cassola. Primer hi posem la sal i després la pasta, remenant amb una cullera de fusta perquè no s'enganxi. Seguidament, els condiments. Qualsevol condiment que vulguem afegir, oli o espècies, mai va a la cassola de bullir la pasta. Millor a la salsa o bé un cop en el plat. I per acabar, un tercer punt. Un cop escorreguda amb un colador, no l'hem de remullar ni deixar reposar. La servim en el plat i la condimentem com més ens agradi, amb la salsa, amb espècies i un rajolí d'oli, amb formatge en pols, al gust de cadascú. I també podem reservar una mica de l'aigua de cocció per fer la salsa.
Perfecte. I per què hi ha pasta llisa i ratllada?
La pasta llisa, que no té estries, rínxols ni forats, és més adequada per a salses lleugeres. En canvi, la pasta ratllada va més bé en salses denses, perquè les seves estries permeten que la salsa s'adhereixi millor. I també tenim la pasta foradada o tubular, aconsellable per a pastes que incorporen trossos grans d'un altre ingredient, com la verdura. Per altra banda, també tenim pasta farcida, que pot ser fresca o seca. N'hi ha de farcida de carn, de bolets, de formatge i espinacs, i moltes més varietats per a tots els gustos.
Moltes gràcies, Núria, pels consells d'avui i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
5 minuts per 3 quarts de 2. Posem la cinturina o no la posem? Perquè és que si no, no començarem mai.
Sí.
Vinga, va.
Ei! Arriba, chicos.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Hispània!
Això no ha funcionat gaire. Però bon dia, Toni.
Bon dia, vols que faci bon dia, també?
No cal, no cal. De veritat, de veritat. Per cert, que la Noemí no torna o què?
La Noemí, de veritat, comença a sospitar que serà a la presó.
Ha estat absorbida per Godzilla a Tòquio i no se sap res d'ella.
Bueno, ja si vol tornar, que torni.
El legado de los monstruos.
Crec que es queda, crec que es queda.
Que avisi quan torni, en tot cas.
Ja han tirat alguna cosa, sí.
No, perquè vaig veure fotos a Instagram, dia 254.
No ha enviat ni una foto.
Res, no?
Res mai.
Normal, també.
Tot el que sabem és... Sí, però és que ens va prometre... Què? Us enviaré fotos cada dia.
Us escriuré?
Què he fet? No, què he fet? Ha sortit de pantalleros?
I no existim per ella.
No existim.
Molt gros.
No existim ni un missatge al grup. Res.
Una
trist, zero.
Una trista absoluta.
Una
decepció, eh?
No, bestial. Sí. Perquè, clar, aquesta... A veure, a la Noé... La Noé... L'hem criat aquí. Ha crescut amb nosaltres, m'entens o no?
Ens ho deu tot.
És part de la família, m'ho deu tot a mi, no
de
vosaltres.
De totes maneres, Toni, la Noé encara està a temps de canviar les coses, perquè tots sabem que al Japó hi ha molt bona pastisseria, hi ha moltes coses que portar a Barcelona per
amics, no? No voltes que faci 350.000 quilòmetres de pastisseria a Japó?
Sí, tant que sí.
Com que no?
I tant que
perdona, però allà ho emboliquen tot molt bé.
Ho emboliquen tot perfectament.
Arribarà tot perfectament.
Amb un kitkat de wasabi.
Si sou les rates, més rates que conec.
És així?
A tot. Sou el de la sèrie aquesta argentina.
Li vaig demanar...
Sí,
de l'encargado. Sou l'encargado de qualsevol... De qualsevol tonteria voleu treure-li alguna cosa. Prou de furtar-li a la gent...
Mira, estàs a punt de dir líder!
Per favor. La pobra Noemí, que està de vacances... Vinga, va. Anem per les pel·lis, perquè tenim molta teca.
Vinga, va,
anem-hi. És la setmana que ve ja l'estrena del Bayona?
Sí.
Ah, que oi.
Top.
No l'has vista, no?
No l'he vista.
Aquí els encara. Altres tres l'hem
sí,
vista,
sí.
Eh?
Ah, tu també, Xavi. Toni, alguna cosa a dir d'això? Que el Xavi l'hagi vist abans que tu?
No l'he vist abans que
jo. Jo ho he dit abans, i ho torno a repetir. Xavi és un tio que projecta una imatge, no? I és...
És un manipulador?
No, és Ocean's Eleven amb una persona. Tots els 11?
Sí.
Amb una persona.
Bueno, va.
Menys Clooney.
Pel·lícula.
Òbviament.
Estrena, és la número 1, suposo?
Sí, des de l'estrena, des del dia de l'estrena.
Des del dia de l'estrena, la pel·lícula més vista aquests dies, Wonka.
So you're the funny little man who's been following me.
Funny little man.
How dare you? I will have you know.
How dare you?
Qui és aquest? A veure si saps on la veu qui és.
Number one now?
Aquest que estem sentint ara?
L'altre que estem sentint.
They call me Lofty.
Sorry.
They call me Laughter.
Hugh Grant,
eh?
Fent d'un palumpa.
Oh, boníssim.
Que és el millor de la pel·lícula de llarg.
Però sí. No és Hugh Grant que va dir que el rodatge va ser un horror? Sí.
No, ja ha dit, quan li van preguntar per què has fet d'un palumpa, ja m'ha dit, perquè em paguen
d'un palumpa.
Però saps què passa?
Bueno, que... Recordeu que Wonka és Timothée Chalamet.
És el sí? Willy Wonka.
Willy Wonka.
El clàssic.
Hugh Grant és un dels umpalumpes d'aquesta...
Bueno, sí, de fet, aquesta pel·lícula t'expliquen...
Charlie, la fàbrica de xocolata.
T'expliquen el naixement de la relació, de la col·laboració entre aquest personatge Willy Wonka i aquesta mena de nan de color taronja amb el cabell verd, si no m'equivoco, que es diu umpalumpa. I aquí veieu com comença aquesta relació amb el Hugh Grant fent d'umpalumpa i menjant-se la pantalla. I diu el Ton, i el que dèieu, sí, el tio es va queixar del rodatge i es nota que no li agrada estar
en aquest paper.
Però funciona.
Però està bé.
Però funciona, perquè a l'umpalumpa li encaixa aquesta actitud.
A l'umpalumpa aquesta... Podria ser jo un umpalumpa.
Podria ser un umpalumpa perfectament.
Un umpalumpa? Un umpalumpa, García Ramón?
Claríssimament.
Doncs
podria ser.
Aquest tot d'emprenyat absolut que té Hugh Grant, sí, de que sí. No li està agradant gens estar allà, funciona fantàsticament bé pel paper, perquè l'Umpa Lumpa és un tio emprenyat, és un nan emprenyat.
I després que la pel·lícula té tots els ingredients d'una bona pel·li nadalenca.
És bona.
No, perquè sí. Venim de veure algunes pel·lícules nadalenques últimament a plataformes d'estrenes, sí. La d'Andy Murphy, per exemple, que són absolutament vomitives.
Pues heu vist la de la danesa?
No, encara no.
Quina danesa?
La recomano, no sé ni com es diu. La vaig veure ahir, per casualitat, que és una noia danesa que s'enamora d'un noi indi. Mm-hmm. I van anar a visitar la família danesa a Nadal.
I què?
És que és, de veritat, probablement és la pel·li més horrible que he vist en anys, però és totalment recomanable. És com el glutamat sòdic, o sigui, és com unes patates de sabor jamón. Les fots i és magnífica.
Sí, la Danny Murphy es diu Navidad en Candy Cane, no? Sí. Street o alguna cosa així. Doncs jo crec que té tots els ingredients d'una bona pel·li de Nadal.
Wonka.
Es pot veure en família. Wonka, sí, sí.
Es pot veure en família. Abans que m'expliquis, Blai, t'ha agradat?
Sí, molt.
Sí, Òscar, sí?
Sí, absolutament. Sí.
A tots us ha agradat?
Sí, et diré més.
Sí, ens ha divertit.
Canten.
I t'agrada?
I m'ha agradat.
Hosti, però
perquè les cançons són bones.
Les cançons hi ha la gent de Divine Comedy.
Bueno, no, la gent no, és el Neil Hannon, és un compositor britànic, autor d'algunes de les cançons més emblemàtiques del Britpop dels 90, té un aire molt Scott Walker, i és un compositor collonut que, a més, encaixa perfectament amb les necessitats musicals d'aquesta pel·lícula. Les cançons són una delícia.
Sí,
els números musicals, n'hi ha bastants, però estan molt ben posats. Sí. N'hi ha alguns que duren molt poc, que duren el que han de durar.
Mira, la música és aquesta, no? A veure, sí. Jake, pugem això.
Aquí és el Chamalet, cantant.
El Timothée Chamalet no canta bé, s'ha de dir. No té una veu espectacular, però, ostres, jo crec que fins i tot...
I està bé.
Sí, se n'en surt. I jo crec que el resultat final és meravellós. Ell potser, tot i ser el protagonista, no és el que...
Es diu Chalamet.
Chalamet.
El Chalamet. No, deixa-li dir Chalamet.
No,
perquè no
és Chalamet.
Timothée Chalamet.
Recorda que també li vaig dir Josh Hamm al John Hamm.
Sí, sí, recordo.
Però hi ha gent que se'n recorda la pel·li del Gene Wilder fent de Wonka.
Sí, jo crec el Timothée Chalamet. Jo, que li tinc una mania tremenda, haig de reconèixer que és un tio amb un carisma bestial. Li posa la càmera al davant i és un actor collonut.
Perquè, perdoneu, la pel·lícula, Blai, és la història que coneixem del Charlie Fabrega de Chocolate?
No, és tot el que passa abans.
És abans de que passi tot.
És la preqüela. És la preqüela. Veus com es forma aquest personatge, que tampoc saps exactament els seus orígens de petit, perquè ja te'l trobes que és un venedor de xocolates ambulant, i a partir d'aquí es desenvolupa la història. Però fins i tot diria que, tot i ser el protagonista Wonka, ostres, jo aquí destacaria sobretot també molt bé els secundaris que envolten aquest personatge.
I a més a més, és un personatge menys excèntric que les pel·lícules que havíem vist anteriorment.
És molt més neutre.
És més innocent. Però la pel·li em va agradar. I a més, és una història senzilla, molt efectiva, visualment la pel·li entra molt, molt, molt bé.
Sí que potser trobes a faltar aquell costat fosc que tenia la pel·lícula del Tim Burton i el personatge en concret, però ja, potser però sí que en aquesta pel·lícula no hauria
encaixat.
No cal. Jo crec que és una pel·li d'anima infantil nadalenca. Pots anar amb els nanos tranquil·lament, tu, òbviament, un tot, no l'entendràs. Em porta de l'Arnau que te l'expliqui, però està molt bé.
I una bona pista ja és que la pel·lícula l'ha dirigit el tio que va fer les dues pel·lis de Paddington, que eren dues pel·lis
que són
acollonades molt, molt bé.
Que sembla que no, perquè penses, la història d'un os de peluig, però és que són magnífiques els dos.
Sí.
I destacar Hugh Grant, eh? Vull dir que, tot i ser un secundari, es converteix en el protagonista indirect. Surt com un 20% de pel·lícula i crec que vaig per llarg.
Però és que, de veritat, aquella pose de dir, mare meva...
És boníssim.
No canta.
Aquella,
la cara, i a més canta la cançó. La canta la cançó dels Oompa Loompa.
No em paguen prou per cantar la cançó d'Oompa Loompa.
No, i a més el veus amb la cara de taronja i aquells bracets allà intentant anar
així, com un tiranosaurus rex. I els braços així.
I amb aquell accent britànic supermarcat.
Per tant, recomanadíssima.
Molt recomanable.
Pel·lícula la més vista. Va, la segona que volíeu parlar és una pel·lícula de producció catalana que es va veure a Canes, que per cert ha entrat a la shortlist de pel·lícules que opten a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació juntament amb la del Trueba, el Disparant al Pianista, i que es diu Robot Dreams. Robot Dreams del Pablo Berger.
El tràiler no sentireu veus perquè la pel·li és muda. O sigui,
la pel·li
no,
és muda,
parlen,
eh?
No parlen, no parlen.
Ja van,
no
ja van unes quantes,
sí?
Eh?
Sí,
bueno,
sí.
Ja ho ha fet Pablo Berger, no?
Però jo el que tiraria és la banda sonora.
A veure,
Jake, tira la música, Jake.
Bueno, la música.
Jake.
A veure. A veure. Oh, hombre.
September.
Però què és que...
Només et saps September.
Que no tenim tant de temps. Vinga, Robot Dreams, què és, Blai?
Mira, explica la història d'un gos. Això està ambientat al Nova York dels anys 80. Un gos solitari que viu a Manhattan i que un dia doncs, decideix comprar-se un robot perquè li faci companyia.
Però com comprar-se el robot? Un gos?
Compra un robot. Un gos que es compra
és
un robot.
És aquest Manhattan és que...
Exacte, els personatges són animals.
Animals.
No hi, ha humans en aquella ciutat. I llavors es compra un robot perquè li faci companyia.
Una mica com aquest programa.
Sí, ara.
I llavors el que fa... és això, tenir companyia amb el robot, llavors comença una amistat amb ell, fins que un dia aquesta amistat es trenca d'alguna manera, no explicarem com. La pel·li l'ha dirigit el Pablo Berger, que és el director de Blancaneus, que era una pel·lícula que estava molt i molt bé, i que va una mica en consonància d'aquesta, perquè a Blancaneus, la pel·lícula era muda, recordem que tampoc...
I en blanc i negre.
I blanc i negre, tampoc parlaven. I aquesta pel·li és una pel·li que en realitat és una declaració d'amor al cinema, molts homenatges, i al cinema i a la cultura pop. Mm-hmm. En general, em sembla que el Brock va llegir el còmic.
El còmic és meravellós, el recomano moltíssim.
Però el còmic és també català o espanyol?
El còmic és una autora que crec que es diu Sarah Baron.
És americana.
No recordo. El vaig llegir fa temps, ja té uns anys aquest còmic, i és una delícia. Per poc que sigui com el còmic, la pel·lícula ha de ser molt bona.
Mm-hmm. Jo crec que aquesta pel·li té opcions reals de guanyar l'Oscar.
Sí, sí o no?
Sí, sí. Més enllà de que l'animació és magnífica, és que el guió de la pel·li és acollonant. Sí, està molt, molt bé. Parla de la solitud.
Hosti, però fa molts anys que no hi ha una pel·lícula que no sigui allò Pixar o Disney
que
guanyi.
Precisament, si hi ha un any... Precisament, si hi ha un any en què pot optar, per això dic que té opcions reals, és perquè Pixar i Disney
no han fet el seu millor any.
De fet, vam llegir l'altre dia que totes les pel·lícules que van estrenar en pandèmia directament a Disney Plus l'estrenaran a cinema ara,
sí,
que és una cosa que m'ha deixat una mica... Sí, sí, les posaran a Luca, quin era l'altre? Ajudeu-me.
Soul,
i hi havia una tercera, les tres estrenaran ara en cinemes, no sé amb quin... si serà molts cinemes o a pocs, no sé l'amplitud d'aquesta estrena, però és molt estrany.
Sí, sí.
És a dir, que tu optis a fer això vol dir que tens un problema greu amb la producció actual, perquè aquestes, jo crec que aquestes, les dues que recordo, Luca i Soul, eren collonudes.
Mira, de fet, si tu comences a mirar cap enrere pel·lícules d'animació que han guanyat l'Oscar, tens Encanto, Soul, Toy Story 4, Coco, Zootopia, Inside Out, Big Hero 6, o sigui, totes de les factories,
sí,
i tens la de l'any passat, que és Pinocho.
Sí.
Guillermo del Toro. Ja vas trencar aquesta dinàmica. I feia molt de temps que no hi havia una pel·lícula que no fos de la factoria o Disney Pixar.
Jo crec que aquest any té una oportunitat molt gran Robot Dreams de fer-se amb l'Oscar, i tant de bo, perquè em sembla una pel·li collonuda.
La pel·li està molt, molt bé, el que passa que no està tenint sort.
Perdó. De què? De taquilla?
A la taquilla. Ah. No està ni entre les 10 primeres, quan jo pensava que, hòstia, es colaria ja una pel·li d'animació. Sí que és cert que potser pel públic infantil és una pel·lícula potser no sé si acaba d'encaixar.
No té els components
tampoc,
nadalencs, potser
tampoc
que
hi ha hagut una gran campanya de màrqueting, Blai, és a dir, molta gent no sap que l'estrenen, és complicat. En aquest món d'hiperestimulació audiovisual absoluta és difícil colar qualsevol producte.
Està clar.
Però en tot cas, però molt recomanable.
Sí.
No és per anar amb criatures, igual que Wonka, però bona pel·lícula. Molt bona pel·lícula.
Molt bona.
Pablo Berger, Robot Dreams. Va, dijous també va arribar a sales l'última Palma d'Or de Canes, que és, em sembla que al Blai li va encantar i a tu no et deu agradar gens.
No, a mi no m'agrada Maestro, que ve després.
Ah, no.
Ja estic començant a expressar la meva repulsa.
Ah, d'acord. Anatomia d'una caïda.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
Què és això, Blai?
Explica la història d'una dona que viu amb el seu marit i el seu fill que s'ha quedat cec per un accident. Viuen a un xalet als Alps francesos i el marit mor en circumstàncies una mica estranyes. Hi ha una cau, sembla ser que ha caigut del tercer pis del xalet on viuen. I tot apunta que no saben si podria ser un suïcidi o podria ser un assassinat. Uh-huh. Llavors acusen a la dona d'haver-lo matat. I llavors la pel·lícula parla no només de la història d'ells dos que es narra a través de flashbacks, sinó d'un judici, del judici que hi ha per determinar si ell realment l'assassina o no. I aquest dubte que està al voltant, està durant tota la pel·lícula. Una pel·li que és extraordinària. El guió, com està executada, la interpretació de la protagonista, com es diu ara, la Sandra Hüller, que és, em sembla, protagonista també de la pel·li del Jonathan Glazer,
sí,
que s'estén properament en la zona d'interès.
Sí, la pel·lícula sobre Rudolf Hoss, el comandant d'Auschwitz.
Per mi és una gran
pel·lícula. Una comèdia sobre Auschwitz.
Uau.
Que tothom qualifica d'obra mestra. Que està basada en el llibre, si no m'equivoco, era Philip Roth, si no m'equivoco. Mm-hmm,
mm-hmm. Doncs aquesta està molt bé. No és una obra mestra, però 5 estrelles, eh?
Anatomia d'una caïda, sí. Què t'ha semblat?
5 estrelles.
5 estrelles?
5 estrelles.
Tu?
Sí. Ostres.
Wow, sembla, perquè us està passant.
Sembla una pel·li...
Us ha agafat l'esperit de l'any.
No, però és una pel·li que té un tamany petit, s'adequa perfectament a les teves expectatives, i després és tot el que fa està ben tocat. El repartiment és increïble, la direcció és boníssima, el guió és acollonant, i té un tram final de dir, mare santa, boníssima, sí, boníssima, magnífica.
Tu noi.
Xavi, estem aquí avui, ens hem aixecat avui.
No, sempre us queixeu, a part d'això de l'Hispània, que és un succés tràgic. Jo crec que aquesta és per mi és la gran pel·li de la setmana, i si voleu anar a gaudir d'una estona de cinema, de veritat, amb majúscules, Anatomia d'una caïda.
Segurament és una... Sí, dura 2 hores i mitja.
Dos i mitja.
Sí.
Anatomia d'una caïda.
Però la veritat que no es fa... No hi ha ni un minut de més, eh? I no, en cap moment, mireu el reixer i dieu... Mare meva.
Perquè t'atrapa i no et deixa. A més, jo crec que és una de les millors setmanes recordo en estrenes a sales,
tens 4, de l'any. Tens 4 coses que dius, hòsties, les 4 són collonudes.
De moment hem dit Wonka, que ha agradat molt, el Robot Dreams, que ha agradat molt, Anatomia d'una caïda, 5 estrelles per part dels dos, que sí, és una cosa que no, crec que no he vist mai. I la darrera estrena és biopic sobre Leonard Bernstein, sobre el compositor, que ha dirigit i que protagonitza, per tant fa de Bernstein, Bradley Cooper, i que es diu Maestro. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. És una d'aquestes històries, per cert, que sent un biopic es veu ara al cine i d'aquí a res es veu a Netflix.
El dia 20.
En breu. Sí, 20 de desembre, no? És un... Aviam, s'han de dir diverses coses aquí. Primer, és una pel·lícula que estava... Scorsese anava a dirigir-la. Va dir que no perquè anava a dir... Després tenia The Irishman, després es va ficar Spielberg, que va escollir, crec, a Bradley Cooper com a protagonista, que després li va cedir la direcció, perquè suposo que va veure que és un director capaç de dur un biopic d'aquesta magnitud, que és Leonard Bernstein.
És una figura extraordinària.
És complicat. Jo no puc dir que és una pel·lícula dolenta. És una pel·lícula formalment espectacular, és a dir, meravellosa, tant la fotografia, els moviments de càmera, fins i tot alguns canvis d'escena molt treballats.
És a dir, la part tècnica?
Aquí està el problema.
Sí, perfecte.
Jo crec que el problema és que... Es veu massa a Bradley Cooper mirant-se al mirall, despullat i dient, vull a l'Òscar. Vull guanyar a l'Òscar.
No, perdona, he vist moltes imatges i em sembla una caracterització extraordinària.
Sí, però és excessiu el minutatge que té aquest personatge. I, és a dir, no se li veu massa el llautó a Bradley Cooper.
Es regala.
Se li veu massa l'ego.
Es regala tants plànols que són absolutament gratuïts d'ell pensant, fumant, mirant a l'infinit. Una mica com tu. Però per això és a ràdio i la gent no et veu.
Sí,
no, però es veu com està la pel·lícula tan preparada perquè aquest personatge sigui
brilli
tant, que jo crec que això va en contra de la pel·lícula, sobretot quan tens una partener, com es diu, la Carey Mulligan, que està millor que tu, sí. I que amb un personatge interpretat amb molta més naturalitat i molt més continguda, d'una forma molt més continguda, se t'està menjant. Jo crec que aquest és el problema de la pel·lícula, que ell vol brillar massa i la que brilla realment és un secundari que queda, jo crec que injustament a l'ombra d'un personatge excessiu. Hi ha una sobredosi de Bradley Cooper, si m'ho preguntes.
No, el problema és que Bradley Cooper sembla que estigui cridant la paraula Oscar en tot moment.
Sí.
Des del començament fins al final.
I jo crec que però això està, perjudica.
Però té una bona actuació o no?
Està bé, per exemple, jo...
Jo crec que hi ha moments que això està bastant sobreactuat.
Ja. Està una mica sobreactuat, es nota que s'ha estudiat massa el personatge. Quan t'estudies massa una cosa, a vegades no és bo, perquè ostres, ho fas tot com massa mil·limetrat. El maquillatge a mi em grinyola a vegades. El nas que li han posat, a mi a vegades se li veu que és massa
positiu. Jo he vist fotos i vídeos i tal, i penso,
a mi em grinyola més el cabell. Sento, no. Hi ha moments que té canes i el següent pla, que en teoria han passat uns anys, el té més negre.
S'ha tenyit. Hi ha un punt cap al final que arriba a ser robòtic. Sí. No, mai deixo de veure l'actor i poques vegades veig el personatge, que és un problema gran quan estàs veient un biopic. Sí. Si t'oblides de que realment estàs veient un actor, entres directament al posa tard. No? En el que podíem tenir paral·lelismes, clar. Kate Blanchett, mai veus a Kate Blanchett?
No.
Mai, perquè tens una actriu superlativa. Absolut, aquí, en aquest, el Bradley Cooper, no és que em sembli mal actor, però crec que està per sobre de les seves possibilitats un paper tan complicat i tan complex com aquest.
I sembla més interessat en lluir-se ell mateix que no pas en explicar la història de Bernstein, que tampoc...
30 segons si arribem al punt del migdia. Permeteu, dos minuts de pausa ataquem la pel·lícula que us ha enamorat també a plataformes, a Netflix, que es diu Dejar el mundo atrás, que és el llibre que estem regalant. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Mundó. A Dazón estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a dazón.com, subscriu-te ara per només 18 euros amb 99 al mes sense permanència i no...